Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Durant una hora navegarem per la galàxia de les estrenes, la de les sèries i la de les notícies relacionades amb el món del cinema. I en aquest programa, a la part tècnica, ens acompanyarà el gran David Mairal als controls de la nau. Un aplaudiment per en David. El primer oficial de bord i copresentador, el capità Ferran Periques. I el comandant de la nau, servidor de vostès, en Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan, bona tarda, David. I molt bona tarda a tots els nostres estimats planetaris que, com sempre, i un dia més, ens segueixen a través del 94.4 de la FM.
Doncs sí, i avui tenim un altre programa que crec que és un programa força interessant, perquè parlarem d'algunes de les estrenes de la setmana. Entre elles, a l'apartat de sèries, doncs parlarem d'una sèrie que s'estrena aquest dimarts, com és Fenòmenos.
Una sèrie que va tenir molt bona acollida en el seu primer capítol. Sèrie que, bé, doncs, amb un repartiment força conegut, que més tard entrarem més en detall, esmentarem, i que també tindrem doncs, novetats. Parlarem de la crítica de la setmana, que serà de la pel·lícula espanyola Fin, protagonitzada per Daniel Grau i Maribel Verdú, entre altres, i crec que tot això ho podrem anar veient en el programa d'avui, que ve força farcit, com de costum, i que em sembla que és molt i molt interessant.
Doncs sí, així que comencem. Jo començaria ja, no sé què n'opines tu.
Doncs jo crec que sense més dilació, engeguem la nau, engeguem reactors
i endavant les estrenes de la setmana! Porta un viatge espiritual en 3D en la vida de Pi.
Després d'un naufragi enmig de l'oceà Pacífic, el jove indi Pi, fill d'un guarda de zoo que viatjava de la Índia al Canadà, es troba en un llat salvavides amb un únic supervivent, un tigre de Bengala, amb qui tindrà una emocionant, increïble i inesperada relació.
Pels qui vulguin una aventura espiritual. I després també tenim els gals més famosos que arriben amb un títol molt bon: Astèrix i Obèlix al servicio de su majestad.
Basada en la història d'Astèrix a Bretanya, Astèrix haurà de creuar el canal de la Manxa per ajudar el seu cosí segon, Anticlímax, en la seva lluita contra els romans.
Per amants de les històries d'Astèrix. I també tenim a una pel·lícula d'Alberto Mann que protagonitza Invasor.
Pablo és un metge militar espanyol enviat en missió de pau a Iraq durant la guerra de 2003. En una sortida rutinària amb el seu comboi, serà atacat al desert. Ell i el seu amic Diego aconseguiran refugiar-se en una casa deshabitada, però es veuran immersos en un conflicte que posarà les seves vides en perill. Dirigeix Daniel Calparsoro i entre el cast està també Antonio de la Torre, Inma Cuesta o Cara de Haldre.
I per últim tenim el primer film, diguéssim 100% nadalenc, de la temporada, que és el film d'animació El origen de los guardianes. I dit això, jo crec que hem resumit el que serien les estrenes més importants de demà divendres. I ara, doncs, una pel·lícula apocalíptica, que com he dit és espanyola, i que té un títol molt curt, només 3 lletres. Fin.
¿Son tus amigos?
Mis amigos de hace casi 20 años. Y algunos no los he vuelto a ver.
¿Ya cuánto tiempo?
Ya me ha contado Félix lo bien que lo habéis pasado aquí.
A saber qué te habrá contado. Oye, ¿y Ángel? ¿Viene al final?
Sí. Bueno, no ha llegado todavía, pero está de camino.
Oye, contarme un poco de Ángel.
Lo llamábamos el profeta.
¿El profeta por qué?
La última vez que nos vimos nos fue la cosa de las manos. Lo encontramos diciendo tonterías. Iba a ser el fin, que esto era el fin de todo. ¿Qué coño ha sido eso?
¿Habéis visto alguna vez el cielo así?
Se ha ido la luz en la casa.
Esto no es un apagón. ¿Y los coches? ¿Eh? ¿Los móviles?
¿Qué pasa?
Rafa no está.
Pues habrá que bajar al pueblo a buscar ayuda. No vamos a quedarnos aquí.
¿Hola? ¿Qué coño pasa?
¿Quién cojones estaba de guardia?
¡Sergio!
¡Sí!
¡Sergio!
A partir de ahora que nadie se quede solo.
¿Qué pasa?
¡No, no entres en el agua!
¡Eva, no!
¡Es
es Ángel!
Es todo como él dijo. Los animales, las casas vacías, los coches abandonados, todo.
¡Viene, ya viene!
Está pasando en todas partes.
Fin. Aquesta és la pel·lícula que es va estrenar aquest divendres passat, 23 de novembre, i que és la història d'una sèrie de personatges, doncs, que es troben després de molt temps, són uns amics de la infància, i viuen, doncs, volen passar un cap de setmana, uns dies a la muntanya, i veuran que, a part que tenen un passat entre ells bastant misteriós, també es trobaran immersos en una situació d'allò més intrigant i d'allò més claustrofòbica, tot i que la pel·lícula passa en grans espais, és una pel·lícula d'espais naturals, i és allà on veuran el que sembla la fi del món, on tothom sembla desaparèixer, una pel·lícula apocalíptica amb una premissa bastant asfixiant, i bé, és una nova proposta que, bé, entrada vull dir-li al meu amic Ferran a veure si ens pot adelantar una mica què li ha semblat aquest film, perquè com els personatges de la pel·lícula ja és molt misteriós i sempre s'acaba reservant l'opinió per després, així que...
Bé, em sembla aquesta pel·lícula Fin. Jo crec que el que destacaria més d'aquesta pel·lícula crec que és, doncs, interpretació dels seus protagonistes. Home, trobem d'entrada un cast, no? un equip d'actors força interessant sota el meu punt de vista. Sí que és veritat que hi ha algun actor, sobretot destaca la presència d'Andrés Belencoso, que és un top model internacional, que fa la seva primera aparició en el cinema, no? Per tant, sí que per part d'Andrés Belencoso em xirriu una mica, tot i això considero que es defensa sense més, és a dir, passa, no brilla, és a dir, compleix l'expedient, però sí que jo, des del meu punt de vista, jo sí que l'he vist una mica que no és actor i que està començant en el món d'interpretació, i això ho dic perquè davant al seu costat hi han grans actors contrastats que han tingut molt èxit en diferents propostes en forma de sèries de televisió i també en pel·lícules en les quals han estat molt i molt, molt bé. Estem parlant de Daniel Grau, actor català que té una dilatada experiència, Maribel Verdú, que és de sobres coneguda aquí a Espanya sobretot, però també m'atreviria a dir inclús fora, no? És una gran actriu. A més tenim joves com Clara Lago, que jo sota el meu punt de vista sento autèntica devoció per aquesta actriu, que ens va sorprendre a tots quan era una nena molt petita en el viatge de Carol i que des d'aleshores no ha fet més que créixer i enamorar cada vegada que surt a la pantalla. Ho torna a fer en aquesta pel·lícula. I crec que sobretot aquests tres actors que he comentat, Daniel Grau, Maribel Verdú i Clara Lago, són la gran base d'aquest projecte, d'aquest film. Grans interpretacions les seves, amb una història apocalíptica que ens recorda una miqueta, per fer un símil, tot i que són diferents, a la pel·lícula The Road, aquella pel·lícula en què protagonitzada per
Viggo
Mortensen, exactament, per l'argentí Viggo Mortensen, que el coneixem pel seu paper en El Senyor dels Anells fent d'Aragorn, però que és veritat que és amb tu parlaves de claustrofòbica, sí que ho és, i aconsegueix ser una pel·lícula tirant a claustrofòbica tenint en compte que és una pel·lícula rodada en espais oberts. Hem de recordar que està gravada a la Sierra de la Ribagorza, entre altres, i amb uns penya-segats i tots que creen un clima de força tensió. Tot i això, he de dir que, per altra banda, per l'altra cara de la moneda, he trobat personalment que la pel·lícula, el film, cau en certs moments, en molts moments, amb una linealitat en el succés que es va reiterant una vegada rere una altra i que crec, sota el meu punt de vista, que li falten matisos que ajudin a l'espectador a sorprendre's, a saltar de la butaca i a no veure el film en certs moments com a molt previsible, com ha passat en el meu cas. Jo considero que no és una mala pel·lícula, però sí que és molt millorable en quant a l'utilització de diferents recursos que allunyin aquesta proposta de ser previsible. Jo he trobat una manca de recursos. Tot i així, he de dir que és una bona proposta, m'atreviria a dir. Jo li posaria un 6,5, no massa més, i he trobat una bona idea, però a l'hora de dur a terme el pla d'execució, d'arribar a aquesta finalitat del que és la pel·lícula, durant el trajecte m'ha deixat una mica un gust amarg. Sí, m'ha deixat un gust amarg perquè penso que la idea no està malament, però a l'hora de desenvolupar-la m'ha faltat quelcom més que sorprenés a l'espectador, i crec que es queda una mica allò que diem, no? Amb el perill de quedar-te entre dues aigües, entre pensar en una gran proposta però no arribar a materialitzar-la amb les expectatives que tu et crees quan vas a veure aquesta pel·lícula. Això és el que m'ha passat a mi i que crec que és molt probable que passi als espectadors. Jo ja et dic, per mi la gran base que té aquesta pel·lícula, sota el meu punt de vista, és el gran cartell que té d'actors. Hem parlat de Daniel Grau, Maribel Verdú i Clara Lago, però també doncs, hem d'esmentar altres com Carmen Ruiz, que recordem la seva intervenció Yo soy Bea, la sèrie Yo soy Bea, i ara més actualment amb Con el culo al aire. Estem parlant de Blanca Romero, que la recordem per Física o Química, entre altres, o Antonio Garrido, que veiem fins fa ben poc a la sèrie Los Protegidos d'Antena 3. Vull dir que és un cartell d'actors contrastats que hem vist molt sovint i amb molts projectes i diferents en els quals han respost de manera òptima, i que en aquesta pel·lícula doncs sí, responen bé, però jo crec que el pes específic, com hem comentat, és de Daniel Grau, Maribel Verdú i Clara Lago, tres actors que convencen, almenys a mi em convencen molt i m'agraden les seves propostes i com treballen, i sí que és veritat que la resta doncs té un paper una mica més secundari. Aquest film que, entre altres coses, ve a dir o ve a fer referència de la importància que té l'aquí i l'ara en la vida, no? El fet d'aprofitar cada moment, perquè no sabem què ens espera a la volta de la cantonada, no sabem què passarà més enllà del nostre present. I aquesta pel·lícula, doncs, entre altres coses, transmet que el present és el nostre futur. D'alguna manera, el més important no és pensar en el que vindrà, sinó el que està succeint ara mateix, en aprofitar i treure-li el suc en el moment que se t'escapa en dècimes de segon. Aleshores, jo crec que aquest film apocalíptic fa referència a això, no? Al ser capaços de viure l'aquí i l'ara, i sense pensar en el que passarà després, i en el ser capaços de dir un t'estimo en un moment determinat, en un moment que toca, perquè no saps mai si tindràs oportunitat de tornar-ho a fer. Aleshores, hem de ser capaços de viure el moment, d'aprofitar el moment i de transmetre-ho, perquè no sabem mai quan se'ns acabarà la vida. I com tot, doncs, aquesta pel·lícula ensenya doncs, que una cosa lògica, però que per altra banda a vegades no pensem, no? Que tot té un començament i tot té un final, i que l'important és el moment i el que fem amb el nostre temps, no? Que és el gran valor que tenim, el temps. I per últim, doncs, dir això, no? Em reitero en donar la nota d'un 6,5 a aquesta proposta. Crec que podria haver, amb matisos ben jugats, amb recursos ben utilitzats i que variessin a l'espectador, li hagués pogut donar més nota, però em quedo amb el 6,5 perquè crec que és més just pel que ens presenten aquesta proposta.
Jo coincideixo amb bastants punts amb el que has dit. Vull destacar, a part de la interpretació dels actors, passant per Daniel Grau, passant per Clara Lago i Maribel Verdú, una mica que són els que tenen més paper en aquesta proposta, que tots crec que fan una molt bona feina, crec que és una pel·lícula molt, molt interessant. Crec que, com dius tu, el problema potser és aquesta linealitat, però a part de les interpretacions, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció és aquests paisatges naturals, que són doncs, un dels grans al·licients, trobo jo, d'aquesta pel·lícula. Jo crec que aconsegueix molt aquesta sensació de claustrofòbia, però també és cert que quan la pel·lícula vol ser més efectista, tirar de recursos menys sutils, la pel·lícula no funciona tant. M'agrada la pel·lícula com funciona a un nivell més sutil i no tan espectacular, a un nivell molt més intimista. De totes maneres, crec que sobretot al començament de la pel·lícula costa entrar, perquè intenta fer una cosa molt interessant, que és donar una idea de misteri als personatges, no? Intentar, però de vegades sembla que els hi costi definir-los d'alguna manera i costi una mica d'entrar i d'empatitzar una mica amb ells. Amb mica en mica, quan va avançant la història, jo crec que és d'aquelles pel·lícules que va guanyant a medida que va passant el metratge, i això també és molt, molt bo i molt beneficiós per l'espectador.
Com... Estic d'acord amb tu amb que guanya. A mi al començament se m'ha fet un pèl lent, tenia necessitat de que arrenqués una mica la trama, se m'ha fet un pèl lent, i en la manera en què juguen amb les dosis de misteri que hi ha en cada un dels personatges, sota el meu punt de vista, han creat com un petit, no problema, però em resulta curiós que s'enfoqui el misteri de la mateixa manera en diferents personatges amb diferents personalitats. Crec que això no es pot dur a terme perquè cada persona és un món amb una personalitat diferent, i en canvi se'ns mostra que ho mostren de la mateixa manera, utilitzant el mateix recurs, i que a vegades n'abusen. Aleshores, aquí em trontollo una miqueta. Sí que la intenció és bona, no? Però crec que s'hauria de tenir en compte el fet de que cada personatge representa una personalitat diferent, i que el que sent un no ho pot sentir un altre. Aleshores, el tema dels paisatges és espectacular, tenim un patrimoni a nivell de natural que és increïble, es posa de manifest en aquesta pel·lícula, en fi. L'aire claustrofòbic l'aconsegueix donar, però crec que un cop ja s'ha utilitzat aquest recurs que s'ha mostrat i que va jugant amb el paisatge, després s'han de buscar altres recursos. I és aquí, un cop ja t'has situat, t'ha impactat el paisatge i has memoritzat dins el teu cap, empatitzat amb el que poden sentir els personatges veient-se en aquella situació, un cop tu ets capaç de captar tot això com a espectador, aquí és on busques una mica més. Busques detalls que marquin, que donin un punt diferent, un gir en la trama, no? Que t'aportin el misteri, la sensació de claustrofòbia, el patiment, des d'un altre vessant que no sigui sempre utilitzant el recurs del paisatge. Això és el que jo he vist també, no?
Jo crec que és una pel·lícula, com dius tu, que emocionalment va creixent, tot i que la seva proposta crec que queda estancada. A vegades penses, si hagués durat 80 minuts o 90 minuts, bàsicament, més o menys, saps més o menys... jo crec que més o menys sabia com acabaria el significat, inclús, que ens vol explicar a través d'aquesta història, però això no fa que sigui una mala pel·lícula, ni molt menys. Jo crec que té les suficients virtuts com per passar una bona proposta de l'Ocina, i crec que aquesta pel·lícula ho aconsegueix.
Quina nota li dones?
Pues jo li donaria més o menys la teva mateixa nota, i no és per copiar-te, sinó jo és la idea que tenia.
Bueno, en tot cas no em podran dir que m'he copiat jo, perquè m'he avançat jo primer, per tant,
sí.
Al dir-ho primer em salvo.
Per això t'ho he dit també.
6,5 per aquest fin, que com sempre sabeu que podeu acudir a les sales, és una proposta que va arribar el dia 23 de setembre, vull dir que no és recent, però tot i així encara és a les cartelleres. És una pel·lícula de casa, és a dir, una pel·lícula nacional, per tant, té un al·licient més a l'hora d'apostar per ella, que és el confiar en una sèrie de gent que és del nostre país i que s'està guanyant una mica les garrofes. Hem de mirar de recolzar també el producte nacional. Dit això, sabeu que podeu passar pel vostre cinemes Ocina, ja ho sabeu, la cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya, i apostar per aquest fin, posar-li la vostra pròpia nota i opinar com sempre, o discrepar, que també és molt, molt sa i enriqueix el discurs i el debat, amb en Joan, amb el mestre Immeiral o amb un servidor, em faran pericles, així que ja ho sabeu. Si voleu veure fin, només heu d'anar a cinemes o cine.
I bé, una vegada hem parlat d'aquesta pel·lícula de fin, anem a complir un 70 aniversari que es van complir el passat 26 de novembre. Estem parlant d'un autèntic clàssic de la història del cinema que es va estrenar fa 70 anys, bueno, 70 anys uns quants dies, però...
Una pel·lícula que va deixar una frase mítica que era "Tócalo otra vez, Sam".
Realment no vas dir mai aquesta frase, és una mica el mite popular, però sí que ha deixat moltes altres frases i moltes altres moments per al record. Estem parlant, lògicament, de Casablanca i el seu tema "As Time Goes By". A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say "I love you",
on that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by.
Casablanca, bé, un autèntic clàssic de la història del cinema que des d'aquí hem volgut rendir homenatge amb aquesta música de trencament, la famosa música que tocava el pianista Sam en el Rix Cafè.
I ara bé, és el moment d'entrar en un dels racons habituals de Planeta Cinema. Com bé sabeu, és l'informatiu del món del cinema, així que com sabeu és l'hora de les notícies. Hi ha hagut un petit problema, sembla que havia tornat el Jarvis, però bé, en tot cas és el moment d'entrar no en l'hora de les sèries. No entrem a l'hora de les sèries, evidentment. Que si no, passem d'un clàssic a un altre, perquè ara hem d'anar a visitar Vito Corleone, aquella secció que ens agrada tant, i dir que ara sí, és hora, molt al nostre, muy a mi pesar, ho he de confessar, d'ara és l'hora de la família de Facebook.
La família del Facebook.
I bé, en aquesta secció doncs parlem del nostre patrocinador.
Què és? Evidentment, com ja sabeu, Ocina, la Ocina, cadena de cinemes dins i fora de Catalunya, perquè mica en mica Ocina va creixent també, igual que Planeta Cinema 2.0. Sabeu que aquest programa patrocinen els amics d'Ocina, on hi ha el millor servei, on hi ha la millor qualitat, on hi ha les millors crispetes, les millors laminadures, el millor aparcament, és a dir, que no has de patir a l'hora del cinema, no has de patir per l'aparcament, sinó que hi ha un ampli lloc per deixar el teu cotxe i anar tranquil·lament a la taquilla, on t'oferien el millor servei amb un somriure, sempre de la mà dels amics d'Ocina, que com sempre tenen les pel·lícules d'estrena, a més, algunes d'elles en modalitat 3D, amb uns sales confortables. Vaja, no tens excusa ara mateix, no tens excusa, cap ni una, per no anar a cinemes Ocina i disfrutar del cine amb la millor companyia i amb el millor servei, qualitat i ara el millor preu, perquè ara a més tenen menús molt econòmics amb dos de crispetes grans, amb dos refrescos també a mida gran, tot es posa a l'abast i no hi ha excusa per no anar ara sí amb els amics de cinemes Ocina, la cadena de cinemes dins i fora de Catalunya, que patrocina la nostra secció de Facebook també. Ja sabeu que aquesta secció, si voleu participar, heu d'anar a la barra del buscador, Allà mateix cliqueu Planeta Cinema 2.0, us feu fans d'aquesta pàgina i allà veureu com bé compartirem continguts a través de les nostres preguntes, podeu fer comentaris, suggerències, podeu demanar alguna cançó especial que us faci certa gràcia per apostar en el programa per ella. Si teniu alguna suggerència que pugui fer créixer el programa, nosaltres la rebrem amb els braços oberts i farem tot el que estigui a les nostres mans per poder-ho realitzar. I la idea és créixer conjuntament amb vosaltres, estimats planetaris, que sense vosaltres, evidentment, aquesta feina, aquesta tasca que ha realitzat tant el mestre David Mairal com el Joan Boter, com jo mateix, no tindria sentit sense vosaltres. Per tant, moltes gràcies al vostre suport. Sabeu que ens podeu seguir a través del Facebook, de Planeta Cinema 2.0, i com sempre, de la mà i amb el suport dels grans amics de Ocina.
I dit això, gràcies als amics d'Ocina, us hem de recordar que si voleu formar part de la pàgina de Planeta Cinema 2.0, molt fàcil, Planeta Cinema 2.0, ho poseu al Facebook i sortirà la pàgina. I podreu comentar, podreu veure les notícies que pengem i lògicament quan posem preguntes podreu guanyar dues invitacions, com hem dit, als cinemes o cine. Dit això, és hora ara sí d'anar l'informatiu del món del cinema. Bé, i la veritat és que no són gaires bones notícies, algunes no gaires d'elles, aquesta setmana que ens han deixat, evitat, molta gent relacionada amb el món de del setè art i el món de les sèries i món. Per exemple, ens ha deixat el JR de Dallas, l'actor Larry Hagman, que ha mort als 81 anys a causa d'un càncer, segons ha informat la seva família. I també un altre gran del nostre cine que ens ha deixat i que aquí tenim un fragment és el gran Toni de Blanc amb Torrente 4, que va ser l'última incursió al cinema.
¿No sabes que soy José Luis?
Un viejo pesado.
Soy Gregorio. Yo soy Gregorio. ¿No me explico qué haces aquí?
Tío Gregorio, si me habías dicho que estaba usted muerto.
Claro, soy una vergüenza para toda la familia. Por mi madre y tu abuela, que yo no esté, he sabido de todo, de lo bien que os ha ido. ¡Qué orgulloso! ¡Me he sentido! Especialmente de ti. El mejor policía del cuerpo. El número uno de su promoción. Bueno, aquí ya sabe todo el mundo qué sobrino tengo.
¿A cuánta de esta gente has metido aquí dentro?
Bé, descansi en pau a Antoni de Blanc. I bé, la veritat ha sigut una setmana força negra pel que fa a gent del món del cinema. Tampoc no fa gaire ens va deixar Miliki, que també ja ha fet les seves incursions al cinema, José Luis Borau, ens va deixar la seva pel·lícula Furtivos, entre molts altres. Una setmana bastant negra, però la vida continua i descansi en pau tots ells que han contribuït tant al cinema i han agradat a la vida a tanta gent.
Gent que marxa, però que en tot cas deixa una petjada imborrable a la memòria i a la retina de molta gent que ha disfrutat amb les seves actuacions, amb les seves pel·lícules i que, com sempre, la seva imatge mai s'esborrarà de la retina de la gent. I això és el més important, no? Que un cop passem per aquí i vivim aquest temps, doncs que la gent se'n puguin recordar sempre diu molt, no? De la persona. Aleshores, en aquests tres casos, la gent se'n recordarà d'ells, de la seva feina, i tot plegat. Per tant, que descansin en pau i moltes gràcies pel que van oferir a tots nosaltres. Moltes gràcies, no podem dir una altra cosa. I ara doncs, és moment d'entrar en una altra secció. Estem parlant de la secció de les sèries, que com sempre, ja coneixeu la nostra sintonia, que som canyeros en aquí, clar que sí, ens agrada molt aquesta sintonia de Juego de Tronos, que sabem que també us agrada, per tant ja sabeu, si voleu a YouTube us la baixeu, amb aquesta secció que es diu El racó de les sèries. El Joan em mira amb cara rara perquè no he dit l'indret de les sèries, he dit el racó.
No, jo em miro de cara rara perquè s'ha recomanat a la gent que baixi coses del YouTube, cosa que em sembla fatal.
Per què no? Si està a l'abast, vol dir que...
Hauríem de comprar la banda sonora, lògicament. Això, hem de promoure aquestes coses.
Bueno, també hem de promoure que baixin el preu dels productes. Això és el primer. Perquè tal com està ara mateix l'economia, el que no es pot pretendre és que la gent vagi gastant d'aquesta manera. Per tant, el primer recurs davant la pirateria, que no defenso, vale? Que no defenso, però si les coses estiguessin diferents, els preus fossin més assequibles, la gent no hauria d'anar a buscar res pirata. Aniria simplement a l'original. Per tant, reflexió per qui ho hagi de fer. Vale? Baixem els preus i no hi haurà pirateria. Però és molt fàcil dir, ai, no volem que la gent pirategi, que es baixi coses. En quin món vivim? Estem en el món de les noves tecnologies i és que no ens ho poden gens fàcil a ningú. Tots anem collats, tots. Qui més qui menys està patint les conseqüències. Per tant, si volen, busquen, la gent busquen maneres de que la gent pagui, molt bé, paguem, però a preus com cal. Els preus que es mereix un producte, no el preu que vulgui dos executius de primer nivell, m'entens? Per tant, anem a pensar per primera vegada, anem a pensar d'una vegada per totes en el consumidor. Anem a pensar en el consumidor i en les possibilitats reals que té a l'hora de comprar un producte.
I jo penso també en la indústria. No vull dir que això de pirateria no hi ha ni blanc ni negre, cosa que molta gent es pensa que és així, però jo crec que hi ha molts matisos. Jo crec que aquesta indústria s'ha d'empagar a molta gent per fer una pel·lícula, s'ha d'empagar a moltes persones i és una inversió que costa molt diners.
Sí, però per fer això i perquè la gent compri, val? Doncs s'ha de posar un preu raonable, si més no. I moltes vegades s'allunya, tot el contrari, s'allunya d'aquesta... No, d'aquesta sensatesa, aquest sentit comú. Jo crec que no se li fa cap bé posant els peus que hi ha. Fent un símil, és com vas a veure un partit de futbol i estan demanant unes fortunes per anar a veure un partit de futbol. Qui anirà? Així estan els camps que estan buits. Doncs així estan a sales de cine també. Així estan a sales de cine. Avui, senyors, perquè ho sàpiguen, hem anat a veure Finn, aquest film que avui hem parlat, i érem tres persones a la sala, entre ells el servidor. Joan Botella i un servidor. Per tant, ja veuen una mica per on van els trets. És aquest el camí a seguir? És aquest el camí en què resultarà rentable per productores, per cadenes, per actors, productors i totes les persones implicades en un projecte cinematogràfic? No és aquest el camí. S'ha de fer una reflexió i s'ha d'ajudar la gent a que pugui anar al cinema, s'ha d'ajudar la gent a que pugui comprar un DVD, una pel·lícula o inclús anar al videoclub. Des de totes les perspectives es pot ajudar, però s'ha de fer realment pensar única i exclusivament al consumidor, perquè si es pensa al consumidor i el consumidor paga, tota la resta la roda girarà com ha de girar, i de moment no ho fa.
A veure una cosa un moment, i entrem a la secció de les sèries, perquè ara mateix estem parlant sobre aquest tema, i bé, no és el que toca, però i ara que ha estat el tema, i crec que és un tema molt interessant, que us haguem parlat una mica amb el tema la setmana passada amb en Pere Vall, uh-huh. I l'entrevista, doncs és una... Vull entrar una mica a parlar d'aquest tema ara que l'has tret. A veure, jo crec que el cinema, doncs, la pel·lícula té un procés, cada vegada podem veure pel·lícules... És a dir, abans veies la pel·lícula al cinema, com vaig comentar jo l'altre dia, i no passava res, o sigui, la tenies que veure en el cinema. No la podies veure a través de DVD, televisió, hi ha molts altres medis. No pots veure al cine, que és el millor mètode, sens dubte, és la millor manera de veure pel·lícules, jo ho vaig dir també aquell dia i em torno a reiterar, la pots veure a través d'altres medis, però i la pel·lícula segueix ingressant, perquè encara que tots pensem que les pel·lícules, doncs, la seva vida acaba en les taquilles, la seva vida comercial segueix, és infinita. De fet, l'altre dia, i és una notícia que ara puc introduir una mica en el món de les sèries, estava plantejant de fer una sèrie basada en la pel·lícula Waterworld, perquè tot i que va ser en el seu moment un gran fracàs de taquilla, les seves remissions en televisió i vendes de DVDs ha fet que els seus productors, els seus responsables, s'ho plantegin a l'hora de fer una sèrie. Dic això perquè hi ha moltes altres medis, la vida de les pel·lícules no acaba només a les sales i crec que és el millor mètode, però crec que tenim més sort de mai de poder accedir a tot tipus, a aquest tipus de material, lògicament, de manera legal.
Evidentment, no estem dient el contrari. I jo de fet no he anat per la il·legalitat, però sí que he fet un reclam, ho he justificat una mica perquè la gent tira per la pirateria. I crec que qui més qui menys competent en aquest tema, qui pugui d'alguna manera influir en que la gent pugui anar als cinemes i pugui adquirir els seus productes des d'un preu raonable i sempre des del sentit comú, doncs que ho faci pel bé de tots, perquè tot funcioni com ha de fer, com ho ha de fer, que és a través de la legalitat. Que quedi clar, de la legalitat. Dit això, i ja dins del record de sèries, hi ha una sèrie que es va estrenar aquesta setmana, precisament, estem parlant de Fenòmenos, la nova aposta en què trobem doncs, bé, en el repartiment actors també molt coneguts com són Javier Mora, com és Ana María Polvorosa, que trobam a Ida, com és Lucho Fernández, que trobam fins fa ben poc als Los Protegidos, Julián López, també, sense anar més lluny. Un repartiment força conegut, que ara ens sorprèn amb aquesta comèdia, amb aquesta sitcom, podríem dir, basada, bueno, més que sit, no seria el format sitcom, però sí que seria una comèdia que, bé, doncs, gira a trama arrel d'un programa de ràdio, precisament, un programa de ràdio que parla sobre fets paranormals, i on bé, trobem personatges molt i molt peculiars, podríem dir.
Sí.
Per tant, sense més dilacions, i si més també Mairal ens ho permet, anem a fer un petit incís en Fenòmenos.
Benito, ¿qué pasa? Hay sangre en las paredes, es un poltergeist. ¿Alguien trata de decirnos algo desde el más allá?
¡Bájate de la bola de demolición, imbécil!
¡Que estoy en el parque de atracciones!
¿Qué haces ahí?
¡Vale! ¡Vale! ¡Abajo, que está tirando la casa abajo!
¿Pero qué coño pinta allá arriba?
¡Pero es que nadie mira estas cosas! ¡Que queremos hacer periodismo de investigación! ¡Vayamos en lo básico! ¡Adolfo! ¡Empieza a ver mi vida en diapositivas! ¡Que me voy a matar!
¡Que me estampo!
Vaya, amigos del misterio. No saquen conclusiones precipitadas, ¿eh? ¿Qué está pasando realmente en esa casa? Quizás está cobrando una nueva víctima. Quizás fue edificada sobre un cementerio indio.
¿Qué indio? ¿Qué indio muerto? ¿Qué estoy llegando a pagar?
Hombre, qué metedura de gamba. Si es que tenemos menos credibilidad que Scooby-Doo.
Bé, doncs aquí tenim aquest tros de la sèrie Fenòmenos, que ara parlarem una mica de què ens va semblar aquest pilot d'aquesta sitcom. Abans estava insistint una mica d'aquest tema amb en Ferran, perquè realment aquest format de sèrie és un format que només es fa aquí a Espanya, realment, perquè les sitcoms, de fet, crec que l'única sitcom pròpiament dita que s'ha fet aquí a Espanya...
Sí, vides, no? Podríem dir?
Bé, això seria una espècie d'adaptació. Jo, per mi, seria Plats Bruts, per la seva duració,
sí,
de 20 minuts.
20 minuts, sí, eren 20 minuts, 25...
I a 7 vides ens trobàvem una ficció de 50 minuts, que és més o menys la meitat de les sèries que continuen funcionant aquí. Amb Los Quien passava 3 quarts del mateix, una sèrie durant decorats, amb públic real, amb rialles, diguéssim, de fons, i una duració d'uns 50 minuts, quan en la sitcom, que és un gènere pròpiament americà, dura uns 20. Aquí ens trobem amb una sèrie que no està gravada amb un plató, està rodada amb un estudi que sembla una ràdio de veritat. Una de les coses que més sorprèn d'aquesta sèrie Fenòmenos és la seva factura. Des de començar sembla que estiguis veient una pel·lícula de misteri, no estàs veient una pel·lícula en quatre paredes amb que semblin decorats. Realment veus que és una ràdio de veritat, amb molts exteriors, cosa que és molt difícil. De fet, no fa gaire vaig llegir un article que parlava de la complicada que havia sigut el rodatge de la 6a temporada de La Casa Vecina, perquè havien sortit molt de l'edifici i hi havia moltes més escenes exteriors. Són molt difícils les escenes exteriors, i part de pel·lícules com Fin o Luna, per exemple, que també és una sèrie que utilitza molt exteriors i que és molt complicada de fer, doncs tots els seus responsables ho diuen. I aquesta proposta de Fenòmenos, doncs, és una proposta que no és barata, ha fet una gran inversió en la cadena per fer una bona comèdia. Crec que és el resultat que jo veig després del pilot. A mi m'ha agradat el primer capítol de Fenòmenos. No és fàcil convèncer amb el primer capítol, a mi, en el meu cas, ho han fet. I com ho han fet per convèncer-me? Doncs, d'entrada, jo crec que el pilot, que diguéssim, com hem dit, dura un hora i quart més o menys, és molt complicat, però té que presentar tota una sèrie de personatges de manera coral en el primer dia, que et puguin caure bé l'espectador, i sobretot fer gràcia durant una hora i quart, que és poc més del que dura una pel·lícula. O sigui, representa que si la temporada són 13 episodis, has de fer 13 pel·lícules, diguéssim, comèdia, que ha de tindre ritme, que interessa els personatges, que la gent rigui i que no canvi de canal, que és el que interessa. Jo crec que aquesta sèrie, Fenòmenos, doncs, ho ha fet amb aquest pilot, que sí, que és millorable, però crec que té grans virtuts. Una de les primeres virtuts que té, jo crec que són els personatges. Alguns agradaran més que altres. En el meu cas crec que està Javier Mora, que és el jefe de l'emissora, que fa un magnífic paper. També tenim el personatge de Julián López, que és una mica el pelota, que li fa el complement perfecte. I llavors tenim el subdirector de l'emissora, que és el personatge d'Alejo Saures, que crec que fa també un gran personatge que li dona molt empaque, i també sembla que la història que protagonitzarà serà la que uneix amb el personatge de Marian Hernández, que fa Daniela. I bàsicament aquests personatges, juntament el de Kira Miró, que és el cap de l'emissora, una model que han posat de jefe de l'emissora, doncs són una mica els personatges més importants d'aquesta sèrie Fenòmenos. Llavors hi ha altres de més secundaris, que ens sorprèn que siguin més secundaris, com és el cas de citats Ana Maria Polvorosa, que venia d'Ida i ara ha aterrat en aquesta sèrie, també de part de l'equip d'Ida, però tot i que no té a veure pel tema d'infraestructures, com hem parlat abans, i de Luis Fernández, que una mica és la seva trama, però que almenys en aquest primer capítol m'ha sorprès que fos bastant més secundari del que pensava. És molt difícil donar-li protagonisme a tots els personatges. Tenim altres personatges, com és el que fa el becari, un becari de 60 anys.
Miguel Reyán.
Miguel Reyán, un magnífic Miguel Reyán. Personatges com la Pepa Charro, que la coneixem fent aquest personatge, diguéssim, travesti de la Terremoto del Corcón, que diguéssim que fa el personatge doncs més... Bueno, fa una espècie de lesbiana i és el personatge més vulgar, diguéssim, en un to més vulgar. Tots els personatges aporten un humor diferent, totes les sèries tenen personalitats diferents, intenten aportar un toc diferent i variat a la sèrie. Crec que la sèrie es mira molt a la que s'avecina, en aquest sistema, en aquesta manera de veure molts personatges molt corals i que tinguin aquest sentit. I com he dit, una de les coses que més vol impressionar és aquesta factura, que poden passar coses, com la que hem sentit en l'àudio, que doncs de grues i molta policia o grans medis, i que sorprenen, no? Sorprenen i que intenten sorprendre l'espectador doncs, a través de l'eslàstic, que és aquesta manera d'entendre la comèdia física. Tenim comèdia física, comèdia també de text, d'acudits verbals, referències també culturals que pot ser que al cap d'un temps sigui de moda, però és part del segell una mica dels creadors de Sete Vides, dels creadors d'Ida, i aquesta és part de la proposta de Fenòmenos. I en definitiva, a mi m'ha agradat la proposta, jo m'he passat molt bé, com he dit, destaco sobretot a Javier Mora, Julián López i la trama amb Alejo Saures i Mariana Hernández, que crec que són els personatges més interessants i els que donen més joc. No em convenç tant Kira Miró, i altres personatges, diguéssim, que no tenen el suficient encara pes com per poder valorar la seva feina. Però jo, com el pilot, que a vegades es mira amb lupa i és molt difícil començar, m'ha agradat aquest primer capítol de Fenòmenos.
Home, jo crec que sí que és veritat que en un capítol tampoc es pot dir fer una gran conclusió d'aquesta sèrie, perquè tot just, si estem parlant que la sèrie té 13 capítols a la seva primera temporada, basar-te només o treure una conclusió només del primer... doncs t'estan faltant, diguéssim, traduït, t'estan faltant encara unes 13 hores més de sèrie. És a dir, de les 14 que hi ha, o 15, et falten encara veure 13 hores més de sèrie. Per tant, jo seré una mica més, tindré una mica més de cura, és a dir, no m'aventuraré a vendre tant fum, entre com era l'olor de fum, a vendre tant el producte com ho ha fet Joan, però sí que és veritat que jo considero que coincideixo amb ell, que per mi hi ha dos personatges que a mi personalment em van generar una gran satisfacció de veure'ls interpretar. Un és Javier Mora, com ha comentat, i l'altre és Alejo Saures. Per mi són els dos puntals, almenys en el primer capítol, van ser les pedres sobre les quals es sustenta el projecte, la idea que es vol desenvolupar. Em va sorprendre que en aquest primer capítol pensava que Ana Maria Polvorosa tindria més joc. Se'ns va presentar el personatge, és cert, però pensar que tenia una mica més de pes, va passar una mica de puntetes en aquest primer capítol. Luis Fernández em va passar exactament el mateix, també va passar molt de puntetes, molt secundari el personatge de Luis Fernández en aquest primer capítol, però crec que l'important és que em va fer disfrutar una estona, que és el més important, no? És una comèdia, vol riure, crec que vaig passar una bona estona i això es va reflexar com molta més gent, que va portar doncs, una xifra d'un 21,7% de xar, que es reflexa doncs, amb 4.055.000 espectadors, que està molt i molt bé per ser una estrena pels nombres i per les dades que últimament presenten les estrenes, que venim de dades molt més pobres. Per tant, és una grata notícia i això no és fruit de casualitat, considero, sinó que realment, almenys en el primer capítol, insisteixo, no està tot venut, només és el primer capítol, però crec que va deixar una bona imatge. Va deixar una bona imatge, tot i que els fets passen en una emissora de ràdio l'espectador no s'atura del que està veient, perquè va jugar molt bé aquest primer capítol amb trames en l'interior de l'emissora i també en l'exterior. La coralitat dels seus personatges permet allò que parlem moltes vegades, no? que l'espectador s'identifiqui amb un personatge o amb un altre. Hi ha, doncs, des del personatge d'Anna Maria Polvorosa, que és una pija d'aquelles que el papi li compra tot, una nova criada que té tot el que vol en la vida i que no fa més que riure i és molt pija, el típic Macarra interpretat, doncs, per Luis Fernández, que és un viva la vida i que, bueno, que aspira a ser un DJ professional a llarg termini, un home seriós com és Alejo Saures en el seu paper, un becari amb 60 anys com és Miguel Reyán, que fa molta i molta gràcia, el personatge interpretat per Javier Mora, que és estrident, graciós, el típic narcisista que fa molta i molta gràcia i que pensa que està per sobre dels altres i realment els altres pràcticament li podrien donar lliçons amb ell de moralitat i d'anar per la vida. Dona molt joc a aquesta sèrie. I per exemple Julián López, que és el típic pilota que hi ha tot arreu, el típic pilota que va petonejant per allà on passa el jefe i que per ell, sota el seu punt de vista, el jefe ho fa tot i tot bé. I crec que aquesta coralitat és un dels ingredients que funciona, perquè la gent de seguida s'identifica amb algun d'ells i empatitza amb ells també, no? Aleshores crec que aquest primer capítol, almenys insisteixo en aquest primer capítol, a mi fenòmenos, em va agradar, em va convidar a que la setmana que ve pugui veure el segon capítol, és a dir, tinc ganes de veure com segueix i veure si realment aquesta proposta i les bones sensacions que ha deixat en aquest primer capítol seguiran al llarg de la primera temporada o bé serà una mica l'efecte efervescent d'entrada, d'apertura d'aquesta sèrie i realment baixarà. Jo espero que mantingui el nivell, perquè en una comèdia ja hem parlat que és molt complicat captar audiència, captar atenció, fer riure d'un hora i quart és molt i molt complicat, però crec que en aquest primer capítol Fenòmenos va acceptar el repte i el va complir. Jo crec que el va complir amb bona nota, amb bona nota.
Jo la veritat és que sempre ho dic quan en aquests dies he tingut que analitzar sèries tan nacionals, bueno, sobretot internacionals, una mica, que les valorava a partir del capítol pilot, no? I bàsicament sempre deia, és molt difícil jutjar una sèrie només d'entrada, els 40 primers minuts, una mica que dura una sèrie, el primer tastet, una mica la presentació. Les bones sèries moltes vegades no es veuen realment en el pilot. Sempre si hi ha una bona base, sempre la sèrie pot evolucionar fins a un bon projecte. Però realment, tu no ho saps realment veient el primer capítol. Jo crec que a mesura que va avançant la sèrie pots saber si serà una bona sèrie. De totes maneres,
s'ha de tenir paciència, sí.
El problema és que moltes vegades els espectadors, nosaltres, no tenim paciència. Molts no tenen paciència i si no acaba d'agradar el primer dia o no acaba d'enganxar, doncs canvien una altra cosa. És molt difícil també canviar una mica els hàbits de consum de la gent. De totes maneres, aquest primer capítol que ha tingut força acceptació, ha tingut un
4 milions, 21,7% de share,
que no està gens malament. Segurament la setmana que ve baixarà, perquè haurà qui no li ha agradat, que haurà vist el primer capítol. Sí.
A més, que té una cosa bona i és que també hem de recordar que està en horari prime time, hem de dir, i el programa que està en l'Access, Access Time, és El Hormiguero. Aleshores, El Hormiguero és el programa que amb la idea, juguen amb aquesta idea de que L'Hormiguero sigui el programa en què prepari els espectadors de cara a entrar a Fenòmenos, no? A seguir aquesta sèrie. És a dir, L'Hormiguero fa la captació d'espectadors per al qual després convidi la gent a quedar-se en aquell mateix canal. I crec que, bueno, que això també és un factor que té de bo el canal d'Antena 3, perquè L'Hormiguero hem de recordar que està tenint també molt bones dades d'audiència i que pot ajudar que aquesta sèrie també sigui seguida per força d'aquesta gent. Veurem aquests 4 milions si es mantenen. Jo crec que si segueixen amb aquesta tònica del que se'ns va oferir el primer capítol és factible, si no en aquestes dades molt properes, però en tot cas ja són unes bones dades d'audiència tenint en compte de què venim en els últims anys, que hem vingut de dades on pràcticament salvant Àguila Roja i algun projecte més han estat més pobres. Sí. Dit això, i si et sembla, Joan, seguint amb el tema de les sèries, deixant de banda una mica el que és Fenòmenos, perquè podem entrar mica en mica, seguirem aquesta evolució d'aquesta sèrie, l'anirem comentant aquí, crec que hem fet una bona pinzellada prèvia d'aquest primer capítol. Què et sembla si comentem algunes de les propostes de sèries que mica en mica, progressivament, sèries i pel·lícules que aniran arribant a nivell nacional, veurem a nivell nacional, que aniran arribant a cartellera i a nostres televisors doncs, de manera progressiva. Què et sembla? Ho acceptes el repte?
L'accepto el repte, naturalment.
Molt bé. Doncs, no sé, mira, m'ha llegit el pensament, a més d'haver dit, anem a posar una mica una sintonia allò de fons, perquè hem de dir, Joan, doncs, que Telecinco i Videomedia estan preparant el biòpic del rei, Juan Carlos, amb Fernando Gil, Patrick Criado, que recordem per Águila Roja, o Adriana Torrevejano, la catalana que surt i protagonitza Tierra de Lobos. A més, en el repartiment hi ha José Luis García Pérez o Marta Belaustegui, que recordarem pel seu paper a 14 d'abril la República.
Hem de recordar que el actor Fernando Gil, ara que parlàvem de fenòmenos, va tenir un petit paper fent de...
De Príncep Felip. Va fer, no?
Estic parlant de fenòmenos. Fenòmenos, com va sortir de presentador del programa de Deports, que volia que entrés Messi i Cristiano Ronaldo.
Exactament, va aparèixer. Sí, va aparèixer. Sí, va aparèixer.
Bueno,
per altra banda, també hem de dir que hi havia una sèrie que va generar molts dubtes i es tractava de... A Mar en Tiempos Revueltos, no? Que va acabar i
no fa
relativament poc, però és que ara hi haurà un petit reboot, exactament, un remake que segueix una mica la proposta que ens van oferir amb aquest Mar en Tiempos Revueltos,
diferents personatges com va fer amb La Casa Vecina.
Exactament.
Aquí no hi ha quien viva, La Casa Vecina.
Ara, en aquest cas, la proposta es diu Amar es para siempre i tindran el seu repartiment doncs l'actor català Marc Clotet, que recordem perquè va fer de vaquero a Fisicoquímica, Bárbara Goenaga, Mónica Estarraedo de Yo Soy Bea o Elena Furiase de Internado, entre altres. Com veieu, hi ha un repartiment molt i molt conegut que sumarà doncs actors que van acabar també amb Mar en Tiempos Revueltos, com poden ser Javier Collado, com pot ser Nadia de Santiago o Maika Barroso. Aleshores, aquesta és una de les propostes que arribarà noves, mica en mica, i que segur que fidelitzarà a tota aquella gent que seguia aquesta sèrie d'època com era Mar en Tiempos Revueltos. També hem de dir que hi ha un film que ha generat, que és peculiar, Joan, perquè, aviam, resulta... Sí, dic
quan diu aviam, atenció, eh?
Sí, és un film que ha generat, molta sorpresa, perquè resulta que va estar escrit, aquest projecte va estar escrit per tres actors, pensant en tres actors que interpretessin, que era Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez i Mario Casas. Pues resulta que aquest projecte, que ara... que ja no és un embrió, sinó que realment està veient la llum perquè està en producció, es diu Combustión, que és el nom de la pel·lícula del seu director, Daniel Calpersoro, que recordarem doncs, que va començar amb la TV movie El Castigo, més tard faria Tormenta, una TV movie que encara no ha vist la llum, hem de dir. I ara, en aquest cas, doncs, per què, et preguntaràs, per què Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre i Blanca Suárez no van acceptar, no van voler protagonitzar aquesta pel·lícula? Saps per què?
A veure, sorprèn-me.
Doncs perquè vam veure que la pel·lícula hi havia tant i tant sexe, anava tan carregat d'escenes de sexe que van tirar enrere el guió de la pel·lícula. Es van tirar enrere a l'hora de protagonitzar aquesta pel·lícula que finalment, hem de dir, serà protagonitzada per Àlex González, Adriana Ugarte i Alberto Amán, el protagonista de Zelda 211. Per tant, és un film on trobem carreres de cotxe il·legals, drogues, robos i, a més, un alt contingut de sexe.
I una interessant, com a mínim, manera de promocionar aquesta pel·lícula, que t'intentin vendre-la com la pel·lícula que rechazó perquè era demasiado fuerte, de Mario Casas i Blanca Suárez. Una manera una mica peculiar, una mica.
Sí, hi ha un triangle amorós, sexual, un triangle molt sexual, protagonitzant això, Àlex González, Adriana Ugarte i Alberto Amán, i haurem de veure doncs, com arriba aquest Combustión, que serà una mescla de sensacions molt i molt forta. També hi ha una altra proposta d'Antena 3, precisament, que és una sèrie que treballa molt i molt bé la seva factura en les sèries, que està preparant juntament amb Bambú. Recordem que Bambú és la productora, entre altres,
d'Hispània, de Gran Hotel,
sèries que han funcionat molt i molt bé. Bambú està treballant molt bé a les ficcions televisives i està preparant una sèrie que es diu Galeries Velvet, una història d'amor que s'ha protagonitzada per Paula Echevarría, que la vam poder veure a Gran Reserva, també una sèrie de Bambú Producciones.
I una sèrie que la tenen en reserva a Televisió Espanyola des de fa un any o així, la tercera temporada, perquè s'emeti.
Exacte.
I els actors estan, però bueno, exactament aquesta sèrie quan s'emetrà. Hi ha moltes coses al calaix. Exacte. I continuem posant coses al calaix perquè no fa gaire Gran Hotel va acabar, que tenien gravada la meitat de la segona temporada, i també per una mica l'èxit de la voz l'han guardada. Estratègies que sincerament jo no entenc.
En tot cas, això, Antena 3 més Bombo Producciones estan creant aquest Galeries Velvet, Història d'amor protagonitzada per Paula Echevarría, que es calcula que al març-abril podrem començar a veure-la. Mm. Recordem que Paula Echevarría, per qui no ho sàpiga, és la dona de David Bustamante, que vam poder veure i vam descobrir a la sèrie El Comissario, i més tard i més recentment va despuntar i va fer una gran actuació a la sèrie Gran Reserva de Televisió Espanyola. Per altra banda, i tornant als llargmetratges, estan preparant un llargmetratge, Ismael, de nom Ismael, un llargmetratge que comptarà amb un repartiment també d'un trio protagonista que seran l'actor català Sergi López, juntament amb Victòria Abril i, com sempre, o com últimament, l'omnipresent Mario Casas en el repartiment, que ara mateix està treballant molt i molt.
A la sopa.
Recordem que està ara mateix gravant una pel·lícula amb Àlex de la Iglesia on on comparteix protagonisme
amb Hugo Silva,
que em sembla que és les Brujas de
Rumudi.
Sí, un nom força impronunciable.
Sí.
Però Basc. Amb aquest Ismael, que és un film dirigit pel director argentí Marcelo Piñeiro, recordarem per la seva actuació, bueno, la seva direcció a pel·lícules com El Método, Kamchatka o Plata Quemada, i que bé, anirà també amb Zeta Audiovisual i Antena 3 i comptarà amb un pressupost de 3 milions d'euros. A més, com a licient, hem de dir que les gravacions començaran a mitjans del mes de gener i que es gravarà en moltes localitzacions de Barcelona. És a dir, per tot aquell interessats, començarà a gravar-se a moltes localitzacions de Barcelona. I es preveu aproximadament que la seva estrena es realitzi a finals de 2013. Com a sinopsis, podríem dir, vendre una mica el que és el projecte, la història parla, aquest Ismael, d'un nen de 10 anys, de raça negra, que agafa un tren a l'estació madrilenya d'Atocha, amb direcció a Barcelona, i amb destí a la casa d'una dona, a la qual el nen voldrà dir-li que arriba buscant en Fèlix, que serà el fill d'aquesta dona que li obrirà la porta, per dir-li que Fèlix, l'home que està buscant, és el seu pare. Per tant, aquí començarà aquesta història, que es diu Ismael, que comptarà novament amb Antena 3, amb Zeta Audiovisual i amb la direcció de l'argentí Marcelo Piñeiro.
I abans d'acabar, us volia destacar, ja sé que direu, ostres, molta informació, no? És que realment veníem molt carregat d'informació sobre sèries i per això hem tingut que adelantar una mica doncs, tota aquesta informació de nous projectes que s'estan fent. Heu vist la pel·lícula Capitán a la Triste? O llegit les novel·les d'Arturo Pérez Reverte? Doncs, si les heu llegida i us van agradar, aquesta pel·lícula protagonitzada per Viggo Mortensen, entre molts altres, doncs tenim sèrie del Capitán a la Triste de DL Producciones
DLO, sí,
i que sonen noms com Lídia Bosch, que bé, tots la coneixerem lògicament per Médico de Família,
sí,
o per motius personals, Javier Cámara, que deia Javier Cámara amb el seu paper de
Sete Vidas,
sí. Blanca Romero, Gonzalo de Castro i Natalia Verbeke. El pla inicial d'aquesta sèrie són 13 capítols
de, recordem, la sèrie de A la Triste.
I el rodatge una mica doncs, està a l'espera de definir una mica la zona de la localització, que si no diuen que la volen fer a Ciudad de la Luz i Alicante, però tots sabem que al final han tingut que tancar la Ciudad de la Luz i Alicante, cosa que farà bastant difícil una mica que la producció es realitzi allà.
Estan mirant una mica també els medis, estan valorant els pros i contres que ofereix la producció d'aquesta pel·lícula. Decidir, ells tenien molt clar, com diu el Joan, que volien apostar per la Ciutat de la Luz d'Alicante, però veient la dificultat que estaven tenint en el fet de poder-ho realitzar, doncs han buscat altres alternatives i Aranjuez sembla ser a dia d'avui la localització millor col·locada per encabir, per albergar aquest projecte de sèrie del Capitán a la Triste. Sé que és molta informació, però us la volem facilitar, volem que estigueu informats, fem el programa de la millor manera que sabem i esperem que us hagi agradat. Recordeu de passar per la vostra cine, avui hem presentat Fin, mireu-la i tindreu el dret, bueno, teniu possibilitat d'opinar i si més no, creu un debat aquí amb el mestre d'Aimaral, amb Joan Boté i amb un servidor Ferran Periques. Esperem que us hagi agradat. Teniu una cita en Planeta Cinema novament el dijous que ve de 7 a 8 del vespre. No, Joan, què passa?
No, perquè teòricament és pont, no?
Bueno, pel Facebook... No hi ha pont.
Perfecte, doncs no hi ha pont. La setmana que ve tenim una nova edició de Planeta Cinema. Planeta Cinema 2.0. A reure, planetaris!
Adéu.
Adéu.
Que vagi bé.